12:09. Arrancamos nuestro espacio de hoy. Yo les decía, estamos dentro de lo que se ha venido a denominar aquello de el junio más político. Bueno, la verdad es que es una denominación como otra cualquiera. Lo cierto es que lo que queríamos contarles es que efectivamente estamos a mitad de legislatura en todos los municipios y, por supuesto, también en los de la comarca de la Safor, y que aunque no es habitualmente el tema que abordamos en los programas de la mañana, los de la política, este mes de junio nos íbamos a permitir la licencia de abordarlos. ¿Por qué? Pues porque hemos invitado a distintos municipios, a distintos alcaldes y representantes de esos municipios a estar con nosotros y a contarnos cómo se ha vivido esta primera parte de la legislatura. Ayer hablábamos con un municipio que, merced a su mayoría absoluta, pues tiene garantizada la estabilidad en el gobierno y, por tanto, en el consistorio, ya saben, Rótova. También hablábamos con ellos porque era uno de los municipios que empezó siendo el segundo más endeudado de toda la comarca de la Safor y que en estos momentos aseguran, a punto de aprobar los presupuestos, pues que la cosa, en fin, que ha mejorado mucho y que están en un índice de endeudamiento muy inferior al que en principio tenían previsto. Y hoy les vamos a hablar de otro municipio. Hoy anem a parlar des de la ciutat, des de la localitat d'Oliva, i anem a fer-ho amb el seu alcalde. Al contrari que en el que parlàvem ahir, aquest segurament és el municipi en el que el rumor d'inestabilitat política ha sigut una constant durant aquests dos anys, però el cert és que, amb rumor o sense rumor, l'estabilitat sembla ser que s'ha mantès al llarg d'aquests dos anys i en principi pareix i tot apunta que podria mantindre's en els dos anys que es queden. Econòmicament era un municipi que no encetava la legislatura amb unes xifres molt negatives, però a més també n'hi havia altres aspectes importants i altres objectius marcats per el seu govern municipal encapçalat per David González. Senyor González, senyor alcalde, bon dia, benvingut, gràcies per estar avui nosaltres.
Hola, bon dia.
Com ens ha anat aixina ràpidament aquests primers dos anys de legislatura, Oliva?
Bé, han sigut dos anys molt intensos en quant a la gestió municipal, com no podria ser d'una altra manera. Ens hem deixat la pell. El municipal està composat per quatre partits, com saben, Compromís per Oliva, Projecte Ciutadans d'Oliva, Esquerra Unida del País Valencià, Acord Ciutadà i el partit Gent d'Oliva. I el que hem intentat és, a banda de deixar-nos la pell, ser fidels a aquest acord que van signar en el seu dia, ara fa dos anys. Nosaltres considerem que va ser un acord negociat de manera exemplar. Vam estar tres setmanes negociant intensament. Realment va haver una fusió de tots els programes electorals, cada un òbviament doncs, va haver de fer concessions, l'acord és públic i jo crec que aquest és el millor element d'estabilitat que podrien tindre. És a dir, som un govern molt plural des del punt de vista ideològic, això n'hi ha gent que pot considerar-ho com un problema, jo sempre ho he vist com una oportunitat per demostrar a la nostra ciutat i als nostres habitants que a pesar de ser un govern de coalició format per quatre partits i a pesar d'aquestes diferències ideològiques existeix la possibilitat de posar-nos d'acord en un programa comú que faci avançar la nostra ciutat. Crec que la nova política va per ahir, no vull donar lliçons a ningú, però, pues, òbviament, en els seus problemes que té anar gestionant i anar prenent acords en el dia a dia per a un govern quatripartit, a pesar d'aquests problemes, crec que arribem als dos anys amb una part dels deures fets. És cert que ens hem deixat moltes coses pel camí. Jo, a més, particularment, sempre estic insatisfet per definició, és a dir, pense que sempre ho podem fer millor, però ara, quan entrem en detall, pues, n'hi ha hagut coses que s'han aconseguit, n'hi ha coses que estan ben encaminades i altres que no s'han aconseguit, però, en qualsevol cas, és un govern que treballa per aquest acord que van signar en el seu dia, que pensem que és un acord que, si són capaços de dur-lo a terme, majoritàriament, Oliva haurà guanyat molt en aquests quatre anys.
Senyor alcalde, deixes qüestions que vostè ens deia hem aconseguit, altres ens queden pendents. Anem, si li sembla, primer a les que ja hem aconseguit. Quines són eixes que, bueno, vostè li fan sentir-se més satisfet de dir hem pogut tancar això o hem pogut aconseguir allò?
Bon, en primer lloc, seria impossible anar narrant així. Crec que també tampoc el programa dona per a tant, no? Anar narrant un per un els guanys, no?
O... No, però això li demano jo els,
de veritat,
els més destacables.
Per exemple, encara que parega un problema etern, però per fi en aquests moments està a publicació la licitació de les obres d'Aigualanca 4, que després de salvar moltíssims, moltíssims obstacles, alguns inesperats, pues, per fi hem arribat a aquesta licitació. En juliol estarem obrint les pliques de les empreses que es presenten ja per a, o que opten a l'adjudicació per a la finalització d'aquestes obres, i per tant jo d'això la veritat és que jo no gastaria el llenguatge de sentir-me especialment orgullós per respecte als propietaris, perquè han patit tant i porten 10 anys, era una obligació, però en qualsevol cas hem treballat intensament, hem treballat dur en companyia dels propietaris i bueno, podem arribar als 2 anys dient que a Igualanca 4, si no passa ninguna cosa estranya, que no és descartable, perquè sempre bueno, s'ha d'obrir l'organització, però si no passa ninguna cosa estranya molt important, podrem arribar ja a final de legislatura amb les obres finalitzades. Hem aconseguit també una inversió compartida de 3 administracions de vora 4 milions d'euros per al casc antic, que en breu ja va a posar-se operativa. El casc antic és un problema que tenim tots els partits polítics en la nostra agenda, que ha generat acords unànims de totes les forces polítiques en anteriors corporacions, i haver aconseguit eixa àrea de rehabilitació i regeneració urbana i aquests 4 milions d'euros que van a posar-se a disposició prompte, que implicaran inversions en regeneració de places i d'espais públics i de carrers, però també la part més important arribarà a les butxaques d'aquelles persones que es tinguin interès disculpen en fer diguem, reformes a les seues cases. Pues la veritat és que és un programa del qual ens sentim especialment orgullosos.
Estem parlant, per a que els nostres oients puguen recordar una miqueta, si és que no ho saben, eixes ajudes, eixes subvencions que s'han aconseguit, no sols per a que el propi consistori, no sols per a que el propi ajuntament pugui desenvolupar actuacions en la zona del centre històric, sinó fonamentalment per a que els veïns puguin rebre ajudes, i d'aquestes ajudes rehabilitar les seues vivendes.
Efectivament, també tenim, com molt bé has dit, tot i que no partien d'una mala situació de la hisenda municipal, però hem aconseguit, gestionant amb molt de rigor la hisenda, pràcticament acabar amb el deute municipal. En 2018 segur que s'acaba tot el deute, i per fi en aquest pressupost que hem aprovat de 2017 poder finançar inversions en recursos ordinaris de l'Ajuntament sense necessitat de demanar préstec als bancs. Jo crec que això és una bona notícia per a la hisenda municipal, i sobretot ens permet obrir un panorama per als pròxims anys, per al que queda de legislatura i per als governs que vinguin, siguin qui siguin, un panorama certament alentador, no? Des del punt de vista de poder finançar inversions que necessita la nostra ciutat, i també poder finançar, diguem, el que és el manteniment de serveis públics, que també és una obligació que tenim com a governants. Hem solucionat altres problemes també, Canyaes 7 i 8 i Bomba. Teníem problemes seriosos en quant a les instal·lacions elèctriques, i Iberdrola ja està enviant cartes als propietaris dient-los que anaven a tallar-los de llum. Allí s'està vivint, i per tant això va ser una situació angoixant que també van aconseguir amb molt d'esforç poder finalitzar aquestes urbanitzacions. En quant a la gent en altres administracions, també ens hem, en fi, especialment satisfet, perquè les gestions van donant resultat, no sempre al ritme que nosaltres voldríem, perquè sempre voldríem més ràpid, però tenint en compte que estem parlant d'agents des del Ministeri, pues també és important haver aconseguit la declaració d'impacte ambiental d'aquest enllaç al sud del casc urbà entre l'autopista i la carretera, que sumat a l'enllaç del nord podrà fer que en fi, que Oliva puga tindre possibilitats de desviar el tràfic per l'autopista. Tenim la declaració d'impacte ambiental i en un mes de diferència tenim l'aprovació del projecte de traçat, i ara anem a l'aprovació del projecte constructiu, que el mateix delegat del govern ja va assegurar
que en setembre, efectivament,
que en setembre ho tindríem. S'ha adjudicat el projecte constructiu de la nova depuradora d'Oliva, una inversió, recordem, de 20 milions d'euros i molt necessària per al nostre territori. En aquests moments s'està elaborant aquest projecte constructiu, estan treballant colze a colze la enginyeria encarregada de fer-ho amb els nostres serveis tècnics municipals, i per tant, bueno, pues d'això també són coses que hem de destacar, sense oblidar pues altres xicotetes inversions que han anat fent-se, com puga ser la reforma del partit d'Alo Blanc, com puga ser també pues les obres en el carrer Barranc, en l'entorn de l'escoleta del Caragol, com puguen ser les obres també de reforma importants al carrer Comte d'Oliva, asfaltat de vies públiques, ampliació dels nichos al cementeri, inversions també en equipaments esportius, inversions importants també de manteniment i de, en fi, de millora de centres escolars i així, etc, etc.
Mm-hmm. Podríem repassar molts més. Hem d'anar també a l'apartat en el de coses pendents. Vull dir. Però abans d'això, jo ho dia al principi, i vostè també ho remarcava, Oliva era un consistori que encetava la legislatura endeutat, perquè el cert és que bueno, pues, pràcticament tots els municipis ho estaven en nombres rojos i la veritat és que en situacions dolentes, però, i a tenor del que s'ha comentat en moltes ocasions, en una situació molt més envejable que d'altres municipis. Han fet vostès una tasca fonamental per a eliminar el deute bancari. Vull dir, és allò de, hem vist que allò d'endeutar-nos és una situació necessària en moltes ocasions, però perillosa en d'altres, i per tant anem a limitar el deute. I han fet un exercici, jo crec que d'austeritat, però no sé si és així. Han fet vostès un exercici d'austeritat durant aquests dos anys per a equilibrar efectivament el pressupost i poder fer més despesa al llarg dels pròxims dos anys?
Bueno, ha sigut, està combinat, no? Jo crec que Oliva i altres municipis, no? Perquè això ha sigut conjuntural. És a dir, la llei preveu la possibilitat d'endeutar-se, però la llei preveu la possibilitat d'endeutar-se quan l'Ajuntament ha de fer front a grans inversions d'un any per a l'altre, o que pel seu tamany o pel seu import econòmic, diguem-ne, no puguen carregar-se a un pressupost municipal. El que passa és que Oliva, i molts ajuntaments com Oliva, havien recurrit a les inversions per a fer finançar sempre xicotetes inversions de manteniment, xicotetes inversions de millores, i això jo crec que és un error perquè al final teníem un deute estructural que mai podia acabar. El que hem fet ha sigut anar reconvertint tot això, anar reconvertint-ho en un finançament a través de recursos ordinaris. N'hi ha hagut diverses claus. Un ha estat l'austeritat, indubtablement ha estat l'austeritat, posar en ordre també els comptes. N'hi ha hagut també un altre important, que ha sigut un exercici de depuració de totes les partides municipals, i ahir el regidor d'Hisenda, Vicent Canet, es va trobar en que, per exemple, en la partida destinada a la recollida de FEM hi havia una bolsa de més de quasi 500.000 euros que estava mal pressupostat per damunt de lo que realment després es necessitava, i per tant, això eren diners també que han pogut, després d'aquest exercici de depuració, són diners que han pogut redistribuir-se en altres partides, i també, ho he de reconèixer, també hi ha hagut un xicotet, diguem, augment de la recaptació a través principalment dels impostos directes. Han sigut uns 300.000 euros més estan recaptant d'impostos directes que diguem, l'anterior legislatura, i després també la millora, molt suau, però la millora de l'activitat econòmica ha generat també un increment en quant a determinats impostos indirectes, com puguen ser les plusvàlues, com a conseqüència de compra-venda d'immobles immobiliaris, com puguen ser també les taxes per activitats econòmiques, i per tant tot això, la barreja d'austeritat, de rigor en la previsió de les despeses, l'auditoria que s'ha fet de les diferents partides, i aquest augment també dels ingressos, dels impostos directes i els impostos indirectes, pues, ha generat una situació certament, certament satisfactòria.
Situació que aprofitaran vostès a hores d'ara per tal d'augmentar les inversions, o no es tracta de millorar per endeutar-se?
Anem a veure, en aquests moments els ciutadans hauran sentit parlar molt d'això, potser no ho entenen, però en aquests moments, i des de fa 5 anys, nosaltres tenim unes imposicions que es diu la regla de gasto, el límit de despesa. És a dir, encara que nosaltres recaptem molt i vulguem gastar molts diners, tenim un límit. Aquest límit es pot trencar. Es pot trencar, per exemple, si comencen les obres de Igualanca 4, que suposaran una inversió de 1,8 milions d'euros, pues, indubtablement aquest límit s'haurà de gastar. Perquè els ajuntaments, se mos va fer una foto fixa, diguem-ne, en 2012, el Ministeri va fer una foto fixa, i a partir d'ahí ens dona la possibilitat, ens incrementa un poquiu tots els anys el límit de gasto. Per tant, estem subjectes a aquesta normativa de la regla de gasto, del límit de gasto, i nosaltres els que estem dient-li al Ministeri és que quan els ajuntaments arribem a la situació que ha arribat Oliva, que altres ajuntaments també han arribat, que és la de no estar endeutats, que ens permetisquen augmentar aquesta regla de gasto. És a dir, aquesta normativa està pensada per ajuntaments com Oliva, que estan en una situació financerament satisfactòria, o per ajuntaments com a Gandia o com Ròtova o com altres ajuntaments que tenen un nivell d'endeutament molt alt. Per tant, això pensem que és injust i el que estem treballant a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de les conselleries, espera que, diguem, aquesta regla de gasto ens permetís que pujar-la i poder invertir en necessitats perquè la nostra població té necessitats molt importants que atendre.
Per exemple, comencem per la part en la que deures a fer.
Bé, tenim deures a fer en matèria urbanística. He parlat de sectors que comencen a veure la llum, però la veritat és que en la balança tenim molts sectors que no veuen la llum i que tenim que posar-nos també a resoldre la situació. En fi, no és concreta perquè són molts, per exemple.
Sí, urbanísticament a la ciutat d'Oliva la situació la tenim complicada i amb el patibel en casa mos complica més.
Sí, anem fent, però la veritat és que bueno, pues tenim ahí deures pendents que nosaltres ja haguem volgut acometre. Tenim zones verdes per a executar. Tenim obres de millora bàsiques, de voreres, de reparació de carrers també, que tot plegat també suposa una inversió necessària. Tenim també edificis que acabar, que no depenen de l'Ajuntament d'Oliva exactament, però també al final el sobrecost que suposa l'haurà d'assumir l'Ajuntament d'Oliva, com pugui ser l'edifici de la policia local, el retén de la policia local, o com pugui ser també l'edifici de la futura reforma o la reparació de la Casa de la Cultura, del centre olivense, i en fi, vull dir, pues, tot això són coses que tenim per davant i que haurem d'acometre, la connexió entre Oliva i Piles, que és una inversió important també. Això suposarà una inversió de més d'un milió d'euros per part de l'Ajuntament per a poder executar el vial que arriba fins al barranc de Palmera o al barranc de Benitexir i poder connectar així les platges d'Oliva i Piles, que pensem que és una inversió important. Tenim per davant l'acabament de la unitat d'actuació número 11, que està enmig del poble. És un sector que per problemes en el seu dia judicials es va retrasar moltíssim i avui en dia és una illa enmig de la ciutat, la unitat d'actuació número 11. L'Ajuntament ara ha fet una obra, diguem, que havien de fer, provisional, com és el vial que s'ha fet per connectar la zona del sector 15 o de l'Envic amb la resta de la població, que ha estat, jo crec, prou aplaudit per tota la població, però això és provisional, hem d'acabar tot el sector. I això també ho tenim per davant. Hi ha problemes amb Iberdrola també, els problemes judicials ja s'han resolt, però això també és una qüestió que tindrem que acometre. Les obres de la Via Ronda finalment començaran després de l'estiu, perquè l'estiu se'ns ha tirat damunt i hem demanat a la conselleria que les inicie en passar l'estiu.
Uh-huh. Si és una de les vies principals de la platja i encetar les obres ara seria un caos.
Efectivament, seria un caos. Tenir també actuacions importants a comete per a facilitar la vida de les persones quan es relacionen amb l'Ajuntament, com és aquest procés, culminar aquest procés de modernització i d'agilització dels tràmits municipals. Aquesta és una assignatura pendent que tenim. I també una reforma en profunditat de l'organització del personal per a precisament poder atendre millor als nostres ciutadans.
Senyor alcalde, es dia vostè la situació en el Departament d'Urbanisme, o millor dit, urbanísticament a la ciutat d'Oliva, és complicada, en alguns casos avancem, en altres no hi ha manera d'avançar, però a més això també, diguem que es complica una mica més, perquè no és fàcil entendre la situació del Departament. Tenen vostès urbanisme que està diversificat o seccionat amb canvis de titularitat o de responsabilitats dintre del departament. Contem-nos què és el que ha passat i com estan les coses a hores d'ara.
No, però bueno, el problema més enllà del departament, que òbviament el departament des del meu punt de vista falten recursos humans, falten introduir també alguns canvis que es tenim ja en l'agenda propera, però el problema està en les organitzacions també. És a dir, òbviament, aquests problemes han vingut com a conseqüència d'un mal funcionament de l'Ajuntament, no? Però, en fi, ara mateix el que tenim són urbanitzacions amb moltíssims problemes de fa molts anys i aquests problemes costen molt d'arreglar, encara que siguin administratius, perquè estem entrant en qüestions legals, en qüestions per a les quals ni tan sols la llei ha previst solucions concretes, com per exemple que tingués un sector acabat o quasi acabat i que el pla parcial no estigui aprovat. Pues això, com és inimaginable, pues la llei no el diu. Quan el passi això, has de fer tal cosa, sinó que el que tenim que fer és anar creant, fer operacions d'enginyeria jurídica el més ajustades a la legalitat possible per anar resolent aquests problemes, i això genera, diguem, una quantitat de recursos i d'hores destinats a aquestes coses que no li destines a altres coses, no? Vull dir que un poc per parlar de la situació global. I això és un repte que tenim per davant. En l'última, en fi, en el Pla d'Ordenació de Recursos Humans es preveu això, es preveu un reforç del departament amb un nou tècnic o tècnica d'administració general, en definitiva un abogat, i també amb un assessor jurídic, precisament per a mantenir la gran quantitat de feina que n'hi ha. Tenim problemes en el departament de contractació també importants, hi ha un tapó de feina molt important, i això pues, ha generat que contractes importants, com puga ser la recollida de fem, com puga ser l'adjudicació de serveis de la piscina climatitzada i consergeria i altres activitats del complex poliesportiu cobert, pues, tampoc hagin eixit quan toca, o el mateix contracte de salvament i socorrisme, i per tant això és faena grisa de la, que no es veu, però que també s'ha de cometre. Això és una assignatura pendent, i això se suma un poc a... Els problemes, diguem, no són només del Departament d'Urbanisme, que n'ha tingut, que n'ha tingut a l'hora de tramitar determinats plans. Jo crec que hem crescut per damunt de les possibilitats que teníem per a gestionar, però bueno, pues tot això, lo important és que el govern ho té identificat, té un pla per a cometre-ho, i el problema és que pues, aquestes qüestions pues, van més lentes del que voldria.
Senyor alcalde, parlem ara de qüestions del govern. Ens deia vostè al principi allò de som un quadripartit i es va treballar molt per a poder acordar quin anava a ser el programa de govern, i s'ha continuat parlant moltíssim del quadripartit, de si són vostès un govern estable o inestable, de si les coses acabaran tal i conforme estan o si n'hi haurà alguna mena de fuita i, per tant, moció de censura, etcètera, etcètera. Com són les relacions i com és la governabilitat a Oliva?
Jo ho he dit, mire, nosaltres sempre ho dic, nosaltres no vam conformar un govern pensant en que seríem un grup d'amics. Hem de tindre plantejaments més seriosos i de més altura, que jo crec que necessita esta ciutat, de més altura política. Nosaltres vam conformar un quadripartit que, per cert, va ser l'única opció que va obtindre la majoria suficient per a formar un govern. Jo dic perquè quan se qüestiona el quadripartit, bueno, pues la resta, és que ho qüestionen, van fracassar en el seu intent legítim de formar govern. És a dir, l'únic govern possible en fa dos anys, en majoria suficient per a formar un govern, va ser el que és avui dia. Això cal recordar-ho perquè és molt important. I aquesta era l'obligació que teníem, i això és el que estem fent. Des del primer dia és cert que n'hi ha hagut veus que vaticinaven que no arribaríem al primer any. Estem en l'equador de la legislatura. No li negaré que, com li he dit al principi, que en el dia a dia se generen problemes, se generen discrepàncies, se generen discussions i debats, però jo crec que això no és roïn, insistisc. Sempre que, diguem, al final les polítiques tiren cap avant, i sempre que, bueno, pues que al final s'arribi a un acord i executem aquest acord de govern, que és el que ens han comprometre a la ciutadania. Dit això, no tot és negatiu. Les relacions en general són cordials, són correctes, i bueno, pues sí, en ocasions pues s'han de discutir les coses, s'ha de fer un esforç per dialogar més, per consensuar més, però bé, jo crec que això no passa només a Oliva. Jo crec que això està passant en aquests moments en governs autonòmics, com per exemple el de la Generalitat, i està passant fins i tot en el mateix govern de l'Estat. Jo crec que les majories absolutes, a poc a poc, són coses que no seran massa freqüents d'ara endavant, i per tant, els polítics que no tinguin clar que este té que ser el funcionament, que haurem de ser generosos, que haurem de renunciar de vegades a certes coses, i que haurem de fer un esforç per dialogar, per consensuar, i no de fugir de la confrontació moltes vegades, crec que ho tindrà difícil en un futur. És una opinió molt particular, però crec que la nova política va més en aquest sentit. En qualsevol cas, és la voluntat de la ciutadania. La ciutadania Oliva no va voler que n'hi haguera cap partit que tinguera majoria absoluta, ni que s'acostara, recorde, ni que s'acostara, perquè no hi ha cap partit que tinga una majoria tampoc que passe del 30 i poc per cent. Per tant, jo crec que davant d'aquesta voluntat popular, el que estem fent és gestionar-la de la millor manera possible.
Vaja, que quan tenen vostès una crisi de govern no és més que una situació salvable.
Bueno, les crisis també es gestionen. N'hem tingut alguna, no ha transcendit perquè tampoc ha sigut de massa importància, la veritat, però un sap que quan està en un govern va a tindre crisis. Vull dir, inclús governs en majoria absoluta tenen crisis de govern. Per tant, això és una cosa que no mos ha d'alarmar, sempre i quan, insistís, es superen i sempre i quan tinguem clar que la nostra finalitat principal, òbviament, és tots volem guanyar les eleccions d'ací dos anys, però també la nostra finalitat principal és dur a terme una millora en la gestió municipal que nosaltres pues, l'hem concretat en aquest de govern.
La veritat és que forma vostès un colorari de partits ben diferents. No sé si és cert o no, però fa l'efecte de que tenen distribuïdes les tasques de governabilitat a la ciutat d'Oliva, no diria jo que d'una forma estanca, però quasi, i bueno, li auguraven a vostès molt poca vida política, per dir-ho així, porten dos anys i amenacen en acabar la legislatura.
Però jo crec que el debat útil per a la societat, insistisc, jo crec que s'equivoca, i també és una opinió molt personal, però s'equivoca el grup municipal o aquells que només parlen de la moció de censura, de la inestabilitat, de si l'alcalde es porta millor o pitjor en el primer tinent d'alcalde, de si mos hem enfadat. Crec que la ciutadania està esperant polítics d'altura i un tema polític útil per a la societat, per a qüestions que realment li importen als ciutadans. Als ciutadans jo crec que es dona pràcticament igual si està David González d'alcalde, si està l'altre, si és un quadripartit, si és un tripartit. La gent ha patit molt i està patint molt de fa uns anys i, per tant, a la gent el que li interessa és saber com va resoldre el tema de la neteja, com va resoldre l'Ajuntament el tema de la falta d'inversions, com va resoldre l'Ajuntament el problema de manteniment, com va millorar la il·luminació dels carrers, com va afrontar els problemes de les classes, diguem, pitjors tractades per la crisi, etcètera, etcètera. Com està l'estat dels projectes que estan esperant de fa molts anys. Vull dir, això és el que realment li interessa a la ciutadania i així jo crec que hem de contribuir a mantindre aquest debat. Ahir n'hi ha un camp molt gran per a fer política, per a discutir, per a debatir, per a acordar, i no sempre està recurrint a si me porte millor o pitjor en el meu soci de govern, si van a fer-me la moció. Jo crec que, en fi, li faríem un favor.
Vaja, que no li importa a vostè si a l'hora de fer-se un cafè va fer-se-la en un soci de govern, però sí li importa que a l'hora de resoldre un problema es pugui resoldre en l'equip.
Efectivament, però a mi és el que més m'importa i jo crec també que a la majoria de la ciutadania també.
Senyor alcalde, aixina d'immediat o d'un futur més immediat, perquè acaben d'aprovar vostès els pressupostos a la ciutat d'Oliva, també han generat una polèmica, si són o no són els pressupostos més adients per a la ciutat o si són els pressupostos, a veure si ho dic bé, perquè l'oposició els ha qualificat de poc ambiciosos, no? Els pressupostos de complir l'expedient, vaja. Però sí que és cert que la situació econòmica a la ciutat d'Oliva dona l'efecte de que ha millorat prou. I jo recordo alguna que altra entrevista de les que hem fet al llarg d'aquests dos anys que vostè en dia jo de ens preocupen molt les polítiques de les coses xicotetes. D'aquelles cosetes que no donen molt de brillo a un programa o a un projecte electoral o de governabilitat, però sí faciliten molt la vida als ciutadans. La neteja dels carrers, l'arranjament de les voreres, etc, etc. En aquestes polítiques de les xicotetes coses, com anem?
Bueno, en primer lloc, reprenent el que ha dit al principi, l'última vegada que vaig parlar o vaig opinar sobre la tasca d'oposició, me va ploure una, vull dir, l'oposició es va molestar moltíssim. Respecte a lo que han dit l'oposició, si són poc ambiciosos, vull dir, ja els ho van dir al plenari, no sé, que donen un pas més enllà i que diguen d'on llevarien diners i on posarien. Perquè les propostes, està molt bé dir, són poc ambicioses i volem més ací, volem més allà, però les propostes han de ser serioses i en rigor. És a dir, llevaríem d'ací per posar allà. Diguem que així serien uns plantejaments per a poder treballar, però bueno, bé, jo acudiré a la crítica de són poc ambiciosos, no resolen els problemes d'Oliva, pues, això és de manual, no sé, vull dir, això ho diuen ací, ho diuen allà i a Cullà. Ho diuen a Portugal, ho diuen a França, a l'oposició, a mi m'agradaria que donaren un passet més i que diguin d'on llevarien els diners, de quines partides i on es posarien. I així ja vos podrien començar a parlar i a debatir propostes concretes. Jo no és que em paregui el més important la política de les microinversions. Li he parlat, per exemple, d'una inversió important que estem conjurats a treure endavant, com és aquesta connexió entre Oliva i Piles, que estem parlant de més d'un milió d'euros. Vull dir que estem parlant també de l'acabament de la unitat d'actuació número 11, estem parlant de l'ARRU, que són 4 milions d'euros, però el que passa és que també Oliva considerem que necessita aquestes microinversions, necessita microinversions que milloren la vida quotidiana de les persones, i en això la veritat és que anem, diguem que aquest pressupost va ser el primer pressupost que va permetre millorar, en, com a mínim donar cobertura a poder a que n'hi hagi un canvi de política en aquest sentit. Altra qüestió, que és un repte que tenim, és si serem capaços de gestionar-ho, perquè com he dit adés, pues, tenim la situació de l'Ajuntament en una precarietat important. Tot això suposarà pues, expedients de tramitació, de contratació, expedients a més que s'han complicat moltíssim perquè la llei cada vegada endureix més i augmenta la necessitat de burocràcia administrativa, i tot això va passant el temps, i la veritat és que assistim en certa frustració a que bueno, és difícil, no? Sempre hi tarda moltíssim, però bueno, també volem diguem, fer un esforç, com dia, en agilitzar la maquinària de l'Ajuntament per a poder gastar aquests diners que, per als quals dona cobertura al pressupost, i que comence a notar-se una millora en, en fi, una millora en aquest tipus de microinversions que bueno, pues, facin que la ciutat estiga, tinga un nivell de manteniment i d'inversions adequat.
Sobretot en allò que reclama moltíssima gent i que escoltem molt a sovint. Jo crec que també és una qüestió de tots, però bueno, em referisc a la neteja, que n'hi ha molta gent que diu allò de ens cal més neteja, estem pendents d'aixa nova contrata, sé que estan treballant-la, i ja ens ho ha dit vostè que estan a punt en aquests moments.
Les contractes són dos. Una és que ja està caduca, la de la recollida de FEM, que efectivament està allargant-se moltíssim, més del que voldríem. Reconec que ahir la cosa no va bé, ho he de reconèixer, i tenim un servei obsolet que es va adjudicar en unes condicions de 1995 i la vida ha canviat molt. I després tenim el contracte de neteja viària que finalitza en 2018 i que també pensem que és un contracte que tenim gana d'abordar, perquè el que es va signar anteriorment pensem que és un contracte que no respon a les necessitats d'Oliva. De totes maneres, a mi m'agradaria introduir també un altre debat, i és el debat de que sí, podem destinar més recursos a la neteja, però també en general haurem de fer un pensament i una reflexió, i les persones també podríem, en fi, canviar un poc de hàbit en general, no vull tampoc així, i embrutar menys, perquè jo he vist autèntiques barbaritats que m'he trobat caminant pel carrer, no? I la veritat és que mai, en fi,
això seria el desitjable, no?
Efectivament.
No cal augmentar la neteja, sinó reduir la brutícia, però és una qüestió educativa, que això és més complicat.
En això també penso que tenim una assignatura pendent i hem d'invertir en millorar també, pues, tot el sistema de sancions previstes per desgràcia, tindre-les que aplicar, i d'altra banda també pues, llançar més campanyes també informatives, perquè ha d'haver una combinació entre més recursos o un reajustament de recursos per a millorar la neteja i també embrutar menys.
Senyor alcalde, ho hem comentat en el moment en el que parlàvem de que Oliva és una ciutat complicada, sobretot en qüestions urbanístiques. Històricament ho ha sigut, i arreglar-ho és complicat, àrdua faena. Però, clar, a tota aquesta situació que tenim històrica a la ciutat d'Oliva, ara se'ns complica una mica més amb una normativa que, sincerament, és difícil d'entendre i que deu de ser molt dolenta quan tots els partits polítics de la ciutat d'Oliva s'han posat d'acord. Estic parlant del Patibel. Com estan a hores d'ara? Perquè sembla ser que no tenim molt bones notícies, excepte allò de l'acord unànim de l'Ajuntament.
Bé, nosaltres sempre hem dit el mateix. És a dir, el Patibel, en quant a principis i plantejament, nosaltres estem d'acord. S'ha de preservar el medi ambient, s'ha de preservar aquells espais naturals. El que passa és que el que no és just és que, en fi, parlo en termes generals, no? que a Oliva el Patibel afecta sobretot a una franja, que és l'única franja pràcticament en la costa que no s'ha urbanitzat, però el que és injust és que en fi, el Patibel parla de grans plantejaments d'aquest tipus i només, per explicar-ho, diguem, perquè ho tinga tot el món, només agarre a los últimos de Filipines, no? És a dir, tots aquells municipis que ja s'han carregat la platja, que s'han carregat les dunes, que s'han carregat els sistemes naturals, pues mira, quan ja se'ls ha carregat, però ara arriben estos que han preservat algun espai i, diguem, li aboquem això, no? Per tant, podríem entrar en un debat molt més profund, si vol entrem, però jo crec que més o menys, per entendre-nos, aquest és el plantejament principal, i ahir nosaltres, tot i que considerem que, en fi, els principis del Pativel, que no són del Pativel només, que això la gent ho ha de saber també. El Pativel se basa en l'estratègia territorial valenciana que es va aprovar en 2011. I en l'estratègia territorial valenciana, el sector Diu i Tierra d'Ells apareix com corredor d'infraestructures verdes des de l'interior de la Marjal. Per tant, en fi, entre això, la inundabilitat, que és una zona amb un grau molt alt d'inundabilitat, entre la llei de costes de 88, que ningú va informar als propietaris, que es menjava 100 metres, i es menjava pràcticament la meitat del sector, etcètera, etcètera, pues aquesta zona, la veritat és que és una zona prou castigada, no?, en quant a té prou lloses damunt. Però el que no estem d'acord és en la manera de plantejar, a lo millor no en els principis i en la finalitat, però en la manera de plantejar el Pativel i que fi, a les persones pues, se'ls ha de donar una eixida i sobretot se'ls ha de compensar. Per tant, nosaltres el que estem intentant és consensuar novament en aquest segon període d'exposició pública, estem intentant consensuar també unes al·legacions. L'alcaldia, tots els polítics ja tenen la proposta de l'alcaldia, una proposta que té dos parts, una, diguem-ne, de rebuig total al Pativel a Oliva, i l'altra també d'anar entrant al detall en certes consideracions, errors que s'han comès i algunes propostes, diguem, possibilistes. De moment no n'hi ha acord, estem treballant-ho, però aquest és el problema que tenim i que nosaltres veiem en el Pativel.
Que no és poc. Senyora alcalde, ho hem de deixar perquè se'ns acaba el temps. De fet, ja se'ns ha acabat fa un rato, però la veritat és que queden moltes qüestions pendents, i sols una. I ja sé que això és més una apreciació personal que no objectivablement política, però crec que acabarà la legislatura amb un govern lo suficientment estable com per a finiquitar aquests 4 anys?
Pues mire, jo treballo sempre en el convenciment de que el govern arribarà fins a l'últim dia treballant pels interessos dels nostres ciutadans. Òbviament, conforme s'acosten eleccions, segurament la inestabilitat anirà augmentant perquè els partits polítics pues, necessitaran fer més visibles, diguem, els distanciaments, les diferències, vull dir, això ja m'ho sabem de 3 anys, però jo treballo en aquest convenciment en què arribarem a final de legislatura amb l'estabilitat suficient per a continuar aprovant pressupostos que milloren la vida dels nostres ciutadans i, bueno, si passa el contrari, pues bé, ho haurem de gestionar també, però en aquests moments treballo convençut de que serà així.
Senyor alcalde, David González, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. No sé si vol demanar-li vostè, sempre li pregunte, però mai no li deixa demanar si és que té que demanar persona o partit alguna cosa pel bé de la ciutat d'Oliva per aquests pròxims 2 anys.
Bueno, bé, jo dintre de la carta, pues, com sempre tenim molts problemes que resoldre i avancen molt, molt lentament amb altres administracions, centre de salut de Sant Francesc, crec que ahir la Conselleria de Sanitat no s'està portant gens bé, tampoc s'està portant bé la Conselleria de Governació en quant al retén de la policia local. He de dir que en el tema de l'enllaç sud està responent prou bé el Ministeri de Foment, en el tema de la depuradora el Ministeri de Medi Ambient està resolent les coses amb prou agilitat, no així en el tema de desbloquejar les obres de la gallinera. El tren va molt lentament, ho veig molt lluny, i per tant també és una qüestió que haurien de fer un esforç considerable des del Ministeri de Foment per a que fos una realitat a mitjà termini, ja no a curt termini, sinó a mitjà termini. Pues res, espero que tot això siguin capaços d'adelantar-ho al màxim, perquè Oliva és cert que aquestes qüestions l'estan condicionant moltíssim i esperem que siguin tratades com es mereixem els ciutadans d'Oliva després de molts anys d'un greuge comparatiu que ens han penalitzat.
Vaig a allò de nosaltres treballem, però si no hi ha resposta per a altres administracions ho tenim més ara.
No vull dir en això que la culpa la tinguin altres administracions. Jo sempre ho dic, que quede clar que sempre, i així, aquesta reflexió la faig sempre al meu govern, és a dir, que els problemes mos els haurem de resoldre nosaltres. El que passa és que una ajudeta des de fora no vindria mal.
Doncs David González, alcalde de la ciutat d'Oliva, com sempre un plaer, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bueno, estem vespres de festes, així no és que li convide pront a estar així i a contar-nos-ho. De moment anem a fer un altre en el camí, uns bons consells publicitaris i ràpidament continuem, nos marxem.